Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem a punt de començar el Converses, un dissabte més, el segon dissabte d'aquest any 2021. Ens acompanya el Joan Maria Claveguera, professor universitari i periodista. Bona tarda i bon any, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda i bon any a tothom.
Molt bé, salutacions també a la Iva Anguera, que és de l'independiente.com. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
I al Juan Carlos Valero, que és el delegat institucional de Vocento a Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Josep González, que és el president de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa catalana. Senyor González, bona tarda.
Hola, bona tarda i bon any per tots.
Bon any per tothom, un any 2021 que jo crec que tothom està esperant i desitjant que sigui molt millor de l'any que hem deixat enrere, aquest any 2000, marcat per moltes coses, sobretot per aquesta pandèmia, la Covid-19, que està fent autèntiques destrosses. Aquest 2021 la cosa doncs encara sembla que no acaba de rutllar, restriccions molt dures que han entrat en marxa aquesta mateixa setmana, el dijous, i la PIMEC ja ho va advertir no fa pas gaire, a finals d'any, en una roda de premsa, que podia anar bé o que podia rematar moltes empreses si hi havia noves restriccions, senyor González. Petites i mitjanes empreses castigades, afectades, bueno, per això, per la falta de restriccions de mobilitat, restriccions al comerç, als establiments més grans de 400 metres tancats sempre, els petits també molt perjudicats. En fi, el panorama per començar l'any no és gaire engrescador. Doni'ns alguna motivació per ser optimistes.
Sí, jo a pesar de tot sóc optimista. Jo penso que l'any 2021 serà millor que el 2020, que per una altra banda no és gaire difícil, perquè el 2020 ha sigut tan dolent que fer-lo millor no sembla una tasca massa complicada, no? Però no ho dic per això, ho dic perquè hi ha factors que em fan ser optimista, com és, per exemple, doncs que encara que hi hagi entrebancs ja tenim unes vacunes, ahir ja se'n va homologar una altra, doncs aquest procés tindrà efectes, no sé quan trigarà, però tindrà efectes, no? Tenim els fons europeus que es començaran a aplicar aquest any i que han de servir per curar les ferides dels sectors afectats i han de servir per reactivar l'economia, Tenim uns eleccions als Estats Units que, clar, no és el millor dia per dir-ho, per el que va passar ahir, però jo penso que una política quan mani el
Biden... El que va passar ahir i el que va passar abans d'ahir, vull dir, dijous, dimecres, dijous, divendres, fins avui dissabte, han sigut uns dies, en fi, d'alta tensió als Estats Units.
Hem d'esperar que quan es normalitzi això, que jo suposo que es normalitzarà, perquè si no seria molt preocupant, una continuïtat d'aquests desequilibris o d'aquests aldarulls seria molt preocupant, però quan es normalitzi, doncs jo penso que hem de poder aspirar a que les relacions a Europa-Estats Units millorin i que això pugui afectar el tema d'aranzels i pugui afectar d'altres aspectes. I hi ha un altre factor que no es comenta gaire, però que també em dona esperances, i és de que amb tota aquesta pandèmia l'estalvi del ciutadà ha augmentat molt. O sigui, això està demostrant doncs, que les entitats bancàries doncs noten que hi ha un increment fort. Clar, la gent no pot sortir fins de setmana, no pot gastar, no pot anar als restaurants, bueno, doncs acumula. I aquesta acumulació té un efecte immediat, que és que la gent pugui fer millores a les cases, és a dir, doncs mira, ja que ens hem de quedar a casa, arreglem la cuina o arreglem allò, i això és activitat.
Reactiu un altre sector.
La major part diguem, és una reserva que hi ha d'estalvi. I aquesta reserva, si tots aquests indicadors que estem parlant baixa la pandèmia, si l'aconseguim controlar, les vacunes ja influeixen, tot això inspirarà una tranquil·litat que farà que això comença a ser consum. I si és consum vol dir producció. I si és producció vol dir llocs de treball. I aquests factors són indicadors que els tenim a la mà. Clar, avui, jo, si m'ho haguéssiu preguntat fa 3 setmanes, era més optimista que avui. Però no és que hagi deixat de ser optimista. El que dic és que potser l'optimisme s'ha endarrerit una mica, perquè l'efecte de les vacunes, siguem realistes, per molt bé que es faci, trigarà un temps.
Ja. El que passa que en el sentit econòmic quedaran molts cadàvers pel camí.
Absolutament.
Sentit econòmic,
que s'entengui. Si hi havia una tercera pandèmia, podríem arribar a tenir un 30% de tancament d'empreses. Quan dic 30% ho vull matisar perquè aquestes xifres sempre són opinables, no? 30% vol dir amb una tercera pandèmia, acumulant autònoms i acumulant un temps que potser encara no el podem ja sumar del tot. Perquè si ara estem en un tercer confinament, doncs això provocarà morts addicionals. Quan es moriran aquestes empreses? d'aquí una setmana, d'aquí un mes, d'aquí dos mesos, bueno, doncs tot aquest paquet pot ser un 30%, i això és molt greu. I això també dependrà de la generositat o la magnanimitat de les ajudes que es donin, que per cert, doncs a nivell d'Espanya, si fem comparatius, doncs són molt pobres. Són molt pobres. Les ajudes als sectors, el retardament de pagament d'impostos, l'exempció d'impostos, tot això s'ha fet molt poca cosa a nivell català i a nivell d'Espanya. Molt poca cosa. I si ho comparem amb els altres països, no existeix cap comparació. Però clar, no ens cansem de dir que la generositat amb aquestes ajudes equivaldrà a més o menys tancaments d'empreses. I això sembla que les nostres autoritats no ho entenen.
Les nostres autoritats?
No, totes. Parlo de les catalanes i parlo de les espanyoles.
Com a mínim aquí a Catalunya argumenten que si fossin a Alemanya farien més tancaments i donarien més ajuts. Comparteix
però,
aquest...
Més ajuts ja els han donat. Si comparem els ajuts que s'han donat aquí a Espanya amb els que s'han donat a Itàlia, amb els que s'han donat a França, amb els que s'han donat a Alemanya, a Bèlgica fins i tot, no podem resistir a la comparació. Potser amb l'únic que estaríem més o menys comparables és amb l'endeutament, que no té res que veure amb les ajudes. Una cosa és que jo li dongui una indemnització a aquest restaurant perquè està fumut, i una altra és que no, jo et dono un crèdit. Un crèdit s'ha de tornar. Bueno, doncs amb crèdit sí que hi ha hagut ajudes. Hem tingut, doncs, no sé, fins al voltant de 140.000 milions d'ajudes que han anat molt bé per aguantar les empreses. Però no podem oblidar que un crèdit és un endeutament que s'ha de tornar. I, per tant, doncs ja veurem si amb el temps les empreses ja estaran bé com per poder-los tornar.
O ajornar impostos, no? Tant, que tampoc és la solució.
A nivell d'endeutament, bé. A nivell d'ajudes o exencions o subvencions, dalt, francament millorable.
I es pot justificar perquè Espanya o Catalunya són més pobres?
Pues perquè som més pobres, suposo, però potser també perquè falta una mica de visió de les coses. Falta una mica de visió.
I tot això en una situació...
L'ajuda que es va fer aquí a Catalunya amb els autònoms, la primera, pues, home, era millorable. Després ja es va corregir, bueno, pues, celebrem-ho, no? Ara tenim 1.706 milions de les ajudes especials que ens han anat a Europa, el paquet de 10.000 milions que ha donat per ajudar els sectors. A Catalunya li en toquen 1.700. Home, doncs aquests milions, jo ja m'hauria agradat veure que el govern nostre parla de com ajudarà amb aquests milions al sector restauració, al petit comerç no alimentari, a l'oci, a molts sectors que són els més tocats. I no parlo d'indústria, perquè jo crec que indústria ho ha aguantat bastant bé. O no parlo del sector alimentació, perquè també ho ha aguantat bastant bé. Però hi ha sectors que estan molt tocats. I per tant, si tenim aquests milions, no esperem, diguem-ho ja, encara que no els donem ara, però hem d'aguantar l'ànim de la gent que està confinada i que està tancant i que ha de tancar els restaurants i que moltes vegades li costa d'entendre els problemes. Aquí és on trobo que ens ha faltat habilitat, generositat, en fi, vull dir, crec que era molt millorable.
M'imagino que el fet de que el dèficit públic espanyol sigui del 130% del producte interior brut ha fet que no s'hagi pogut ajudar més directament a les empreses del que s'ha fet, però no volia centrar-me en això.
Itàlia és més, més del 130%, Itàlia.
Vostè que ha dit, sí, però el d'Alemanya i França segur que no.
Sí, però Itàlia, per exemple.
Vostè que ha dit que és molt optimista. Permetin que li pregunti.
Era optimista.
Sí, molt, que és optimista, home, ja m'agrada trobar gent optimista. Escolti'm, i que basa aquesta esperança en que la vacuna funcioni. Quin temps necessitarà l'economia espanyola i catalana, per no dir la mundial, per refer-se d'aquest ensurt que ha representat la Covid? I una altra cosa que ha dit vostè, per tant la pregunta és doble. Vostè ha dit que confiaven que les relacions entre els Estats Units i Europa millorin. Aquesta setmana hem vist unes imatges esgarrifoses d'una part dels ciutadans de Washington entrant en un temple sagrat que sempre ha estat el símbol d'aquesta gran superpotència que són els Estats Units, que és el Congrés, no? El Capitoli, no? Escolti'm, s'imaginava vostè viure unes escenes com aquestes? És a dir, si això ho haguéssim vist en algun altre lloc del planeta, a Catalunya, a Espanya, en qualsevol país europeu, ens posaríem les mans al cap?
Home, pues, potser, què vol que li digui? A lo millor, segons quins països, ho veuria més normal que en els Estats Units. A mi m'ha sorprès molt i m'ha preocupat molt que hi hagi una capacitat d'invadir el Capitoli. en un país que era el model de la democràcia, el país número 1 del món, per entendre'ns, doncs clar, és molt preocupant aquesta visió. Jo confio que doncs, li donin la volta ràpid amb aquest tema, però també és veritat que s'ho han buscat una mica, perquè no hi ha dubte que les declaracions continuades de l'actual encara president Trump dient reiteradament que s'havia fet una estafa amb les eleccions i volent canviar la voluntat del resultat de les eleccions, doncs potser és una part, i invitant, jo diria, la gent a manifestar-se d'aquesta manera, doncs clar, és una manera de jugar amb foc, i jugar amb foc s'han cremat. Jo torno a dir, jo espero que hi hagi capacitat, perquè penso que és un país que ho pot fer, que hi hagi capacitat de donar la volta en aquesta situació i de que això es normalitzi, i a partir, és a dir, normalitzar-se pot ser d'avui per demà, quedarà la ferida, quedarà la imatge, això no ho podem treure, i algú els hi podrà retreure sempre, no? Però els efectes avui per avui són, en principi econòmicament parlo, els efectes no són rellevants, i per tant la relació amb Europa no pot quedar malmesa per aquest fet. Si no dura, torno a dir, si ara això es complica i entréssim amb el que a vegades algú diu que pot ser el principi d'una guerra civil, no sé, bueno, clar, aquí jo ja se m'escapa.
No, parlen d'una societat nord-americana molt dividida ara mateix.
Vostè posa data en un principi de normalitat econòmica pels països?
Jo penso que a efectes de la conseqüència de les eleccions dels Estats Units li poso una data igual de ràpida que si no passés això. A efectes econòmics, Si parlem de la primera pregunta que vostè em feia, que era quan Europa podrà normalitzar, bueno, suposo que parlem d'Europa, no?
Sí, Europa, Espanya, Catalunya, tot el que ens toca més de prop.
Uns certs efectes duraran temps perquè les pèrdues han sigut molt quantioses, no solament a nivell de les entitats afectades o les empreses, sinó a nivell dels governs. Clar, pensin el que representa doncs, tots els ERTOs que està pagant l'Estat i els que haurà de pagar, que jo defenso que ja haurien tingut que tornar a ajornar
el dia 31 de,
perquè, clar, 31 de gener. I tenim un costum que és que ho decidim 4 dies abans de que venci els plaços. Aquesta és una de les coses que molt millorables dels nostres governs, que prenen decisions en l'últim sospir, i això fa que tothom estigui patint més del que hauria de patir. Perquè clar, l'empresari que té gent amb l'ERTO doncs es passarà tot el mes de gener patint si el gener li renovarà o no. Home, doncs digue-ho ja a principis d'any, a principis de gener, i així ja estaran tranquils, si és que es renoven, que jo crec que es renovaran. Torno a dir, estic confiat que hi haurà renovacions i que el govern central té voluntat de renovacions, però ho hauria de fer més ràpid. Bueno, dit això, jo penso que l'economia trigarà, a normalitzar-se del tot trigarà. Ara, farem grans salts, espero. Per exemple, tenim ara un dels perills pel qual jo deia que el meu optimisme potser s'endarrereix una mica, és que si no som molt potents i molt ràpids en vacunar, al mes d'abril o maig tindrem ja una prova negativa, que és el turisme que podrà vindre a Espanya.
Sí, sí.
No ens oblidem que Espanya és el país que té més impacte turístic, perquè tenim menys indústria i més turisme que qualsevol altre país. Per molt que França sigui potent en turisme, en té menys que nosaltres i té més indústria, que la indústria no ha quedat afectada o tan afectada, no? I això passa igual amb Itàlia i passa molt més amb Alemanya. Per tant, Espanya té molt turisme i poca indústria. Clar, a nosaltres la falta del turisme ens afectarà molt. I el turisme no es decideix el mes d'agost, que és quan nosaltres fem vacances. Els turistes alemans o italians o francesos prenen decisions a l'abril o al març. Si no veuen clar el panorama, doncs tindrem un altre any de no turisme. I això seria un altre cop molt important, perquè una cosa és aguantar una temporada d'estiu i una altra és aguantar dues temporades seguides. Per tant, doncs les conseqüències poden ser... Per tant, és importantíssim que vacunem quan abans i massivament i que controlem la pandèmia. Clar, vull dir, és que no solament és vacunar, sinó fer que les xifres de contagis i les xifres de morts comencin a baixar, que és increïble.
En aquest sentit, vostè que parlava de turisme, li apunto dues dates importants, no per Catalunya, sinó per altres punts de la resta d'Espanya, que ja han decidit paralitzar les coses. A Andalusia, per exemple, a Sevilla, no hi haurà ni fèria d'abril ni Setmana Santa. Vull dir que això ja, dius, això són fets, esdeveniments que passen al mes de març i mes d'abril. Vostè, sí. Com deia, vull dir, clar,
tot
dius,
això són...
tenim ja l'alerta a sobre, no?
Sí. Sí, jo he pensat també això.
Sí, sí, no, és que sí.
Són fires molt importants.
Són fires turísticament, per aquella zona d'Espanya, que és Sevilla, és un respir econòmic important.
Clar, si no, no se'ls hem de vacunar nosaltres, ràpid, atenció, ho han de vacunar a Europa també. Perquè si aquí controléssim la situació però a Alemanya no la controlen, doncs els efectes negatius de que vingui turisme els tindrem
aquí.
Per tant, és un problema que tota Europa té que anar una mica sincronitzat amb tranquil·litzar-se, que serà quan la gent decidirà, ah, doncs torno a Espanya perquè Espanya ja està millor, doncs vinga, tornem a Espanya. Si triguem molt, aquesta decisió no la prendran. Per tant, els governs han de ser molt ràpids i molt potents en vacunar i en prendre les mesures que calgui i explicar-les, perquè un dels problemes que tenim és que prenem decisions, com ara aquí, que hem tornat a prendre les decisions de confinar, però no sabem explicar o no expliquem amb prou de potència per què fem això. Simplement diem, han augmentat els contagis, o han augmentat el nombre de morts. Bueno, sí, però hi ha sectors més afectats que d'altres. Per tant, hem de ser capaços d'explicar amb aquests sectors per què es confina el sector. I si li sabem donar unes raons, aquest sector els resignarà. Si no els hi sabem donar, considera que s'ha fet una injustícia amb el seu sector.
Que parla de bars i restaurants, està... sobretot.
Perdó?
Parla de bars i restaurants, home, sobretot,
són
no?
dels més afectats. Hi ha el petit comerç, però ara, el restauració sí, no, és dels més afectats.
No se'ls ha explicat,
després,
perquè
un
restaurant
que... Una cosa que jo he suggerit amb reiterades reunions amb els governs és que s'havia d'haver fet una campanya de conscienciació de la gent, o sigui, de culturitzar la gent de lo que han de fer. És a dir, és molt greu que vegis que en un lloc es reuneixen 300 persones i sense mascaretes. Què és el que els indueix a fer aquestes irresponsabilitats? O si hi ha un tema amb els restaurants que s'ha d'actuar d'una manera, doncs hauríem tingut que tenir una campanya publicitària que expliqués com t'has de comportar. Perquè hi ha molta gent que no es comporta bé, però no li hem donat aquesta sensibilització. I jo crec que haurien sigut diners molt ben gastats en una campanya massiva de dir com t'has de comportar en un restaurant, quan has de portar o no la mascareta, per què és important la mascareta, quan has de fer no reunir familiars, és a dir, tot això que s'ha fet recomanacions, però no han sigut prou potents com per conscienciar la ciutadania. Ho veiem amb les mostres de lo que passa.
Jo voldria tornar al trumpisme, perquè aquí a Catalunya hem tingut fins fa dos dies destacats dirigents, la majoria de Junts per Catalunya, i en concret un que ha esborrat tuits que havia fet dient que teníem que seguir l'estratègia de Trump i admirant a Trump, que és en Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, número 3 de Junts per Cat a les llistes, no? De fet, és el número 2, davant hi ha Puigdemont, Laura Bocàs, i ell doncs sortirà segur. No? I ho dic perquè no només esborrava fa dos dies els tuits aquests, sinó perquè s'ha significat molt amb Pimec, en concret amb vostè, dient que vostè porta 25 anys de president de Pimec sense convocar eleccions, i fins i tot jo recordo ara, per exemple, alguna de les seves propostes econòmiques, no? Com a president de la Càmera, de dir que es tenia que pujar el salari mínim interprofessional a 1.500 euros. No? Quina valoració fa del pas de Joan Canadell per la Càmera de Comerç i de candidat de Junts per Catalunya?
Anem per parts. O sigui, la seva decisió de mantenir el càrrec de president i dedicar-se a la política, ja vaig fer declaracions, no és nou, dient que per mi eren de dudosa legalitat o de dudosa ètica. Si no val una, val l'altra. Perquè a d'altres institucions com Pimec, el simple fet de que una persona no hi ha el president, que en aquest cas no ho hauria fet jo, sinó qualsevol membre de la junta directiva, si es vol dedicar a la política, té que dimitir. Llavors, una entitat, una corporació de dret públic com és una Càmera de Comerç, jo entenc molt dubtós legalment o molt dubtós èticament que es puguin mantenir els dos càrrecs. Dit això, ja he fet l'oració. Respecte a les seves declaracions, a mi m'han preocupat bastant. De fet, m'ha preocupat molt sempre les declaracions que fa aquest senyor, valgui la redundància o valgui l'expressió. Però parlar sense explicar com es pot fer de que amb ell el salari mínim 1.500 euros, com per exemple, vostè ho ha citat, penso, alguna declaració que ha fet, ja no parlo de que hagi borrat tuits que ara no li convenen, que això... Bueno, cada un que ho valori, això, no? Però parlar d'un salari mínim que ara està a 950 euros i que nosaltres fins i tot vam ser defensors de les últimes dues vegades de pujada del salari mínim. I això ha fet que els últims dos anys hagin pujat, dos anys o dos anys i pico, un 28%.
Pujades graduals, no?
Pujar-los una mica, pujar el salari mínim, no? Per igualar-lo més amb Europa i tal. Però ara està a 950, havent fet aquestes pujades del 28%. Que algú parli de passar de 950 euros a 1.500, ja sé que als sindicats segurament els agradarà aquesta paraula, però els sindicats són els primers que, tot i demanant un augment, estan demanant 1.000. Uh-huh. I el senyor Canadell es permet parlar de 1.500. Algú que sàpiga d'economia sap l'impacte difícil de pair que seria passar de cop de 950 o 1.000, és igual, a 1.500 euros al salari mínim. Les conseqüències serien tremendes. Amb això no estic dient que no s'hagi d'anar pujant el salari mínim, però s'ha de fer
conseqüències de més atur, de més atur, de tancament, no?
Clar, bueno, i sectors que no podrien repercutir. Miri, actualment l'augment que es va fer del 28%, això poca gent ho valora, el va fer el govern d'una manera que era molt difícil d'entendre. Va pujar el salari, amb això estàvem d'acord, però va dir, la repercussió d'aquesta pujada es pot repercutir als clients, excepte que sigui l'administració pública. O sigui, que posem una empresa de neteja, ¿vale?, que fa la neteja d'una fàbrica i fa la neteja d'una conselleria. L'augment del salari mínim, si té empleats de salari mínim, a l'empresa els hi pot pujar. Però l'augment que li ha costat l'augment del salari mínim a la conselleria no ho pot pujar. Per tant, ho té que assumir o deixar el client. És una barbaritat. Fetes les coses així, és una falta de respecte al sector privat tremendo. Però és que del sector privat en viu la major part de llocs de treball, o sigui, no ho podem oblidar, això. Bueno, doncs ara imagini's que això ho fem de 950 a 1.000, a 1.500. Tancaran moltes empreses perquè no ho podran repercutir, perquè l'administració no s'ho deixa repercutir. Per tant, el que tingui molta feina amb l'administració, a palmar. O sigui, és d'una irresponsabilitat dir coses d'aquestes. Molt preocupant, perquè la gent es pensa que es pot dir qualsevol cosa. I les persones que tenen una responsabilitat hem de dir les coses sàpiguen les conseqüències de del que diem. Perquè si no, bueno, doncs queda molt bé fer publicitat i dir coses de la galeria, però després
ho has de complir,
passa,
no?
El que passa.
Enllaçant amb això, el senyor Canadell d'una banda, el actual govern de la Generalitat de l'altra, han aconseguit una cosa que és força difícil, que és posar d'acord a totes les patronals i els sindicats catalans en contra de la llei de cambres. Bueno. Per què? Expliqui'ns per què és tan dolenta aquesta llei de cambres.
Sí, home, i tant. Miri, primer, distingim entre càmeres de comerç i agents socials. O sigui, agents socials són agents que representen i defensen els interessos privats. I això són Comissions Obreres, UGT, Foment i Pimec. Són els agents socials oficials de Catalunya. I després teníem unes càmeres de comerç que són entitats corporatives de dret públic, vol dir entitats consultatives dels governs, i representatives del sector privat, que no és el mateix. Val? Aquest ha sigut l'estatus durant, no sé, 50, 80, 100 anys, no? Molts anys, val? I jo, per exemple, he sigut vicepresident de la Càmera de Barcelona durant 8 o 9 anys i era president de Pimec. O sigui, s'ha pogut distingir entre el que és una entitat de dret públic i un agent social. De cop, amb les noves eleccions a les cambres, ha sortit una posició que és de demanar al govern de la Generalitat que les càmeres de comerç volen tindre la mateixa representativitat que els agents socials. Però no solament això, sinó que, a més, l'administració catalana els hi té que pagar el 100% de tot el cost que tenen les càmeres de comerç en la seva activitat. Evidentment, això ho han fet sense dins res els agents socials. O sigui, no hi ha hagut consol, simplement per amiguisme amb l'administració, diguem-ho així. O per lo que sigui, s'han pensat que estaven amb el dret de fer... Clar, això és molt greu. Una entitat de dret públic, que a tot Espanya són entitats de públic, no pot subrogar-se la representativitat que tenen els agents socials. I, per tant, això ha provocat una reacció dels quatre agents socials en contra d'aquesta llei. No tant de cada un dels punts, sinó el concepte era aquesta representativitat la tenen els agents socials, no la poden tenir les càmeres, perquè són entitats consultatives de l'administració. No la poden tenir. O sigui, nosaltres ens hem oposat per aquest tema. El tema econòmic, escolti, miri, si l'administració catalana, per segons quines coses, pues, pot donar milions a les càmeres, això, aquest ja no és un problema que a nosaltres ens afecti molt, allà ells. Però el que no estàvem d'acord és, i així ho vam escriure, i així ho vam plantejar el president Torra, i així, després que han fet les càmeres, quan el senyor Canadell, diguem-ho així, ho va prometre a totes les càmeres, que m'agradaria veure quantes en el fons estan en aquesta posició, però bueno, lo cert és que han anat seguint totes les càmeres, o sigui que al final a la vida has de saber, has de ser conseqüent amb què fas i amb qui segueixes, no? Què han aconseguit? Doncs que el president Torra, que els hi defensava aquesta llei, no els hi va aprovar. Que la consellera Chacón, que també estava com a responsable, perquè diguem, la tutela de les càmeres depèn de la Conselleria d'Ensenyament, tampoc els hi va aprovar. Puja el senyor Tremosa, que diguem, és del mateix color polític, tampoc els hi aprova. Com que veuen que no funciona, van i ho presenten al Parlament per la porta, diguem-ho, d'enrere.
I a l'últim moment.
I per la llei, com es diu, de lectura...
Lectura única.
Que això, home, és un procediment que per votar una llei de cambres, francament, tenaços el tema, no? Però tampoc els hi ha funcionat, perquè al final Esquerra Republicana, que ho havia presentat, doncs s'ha retirat d'aquest tema. Per tant, ha quedat derrotada aquesta moció. No sé si li he explicat el per què tenim aquesta postura. Clar, ara vindran eleccions, ja veurem com tornarà a sortir el tema. Però jo entenc que les càmeres s'han equivocat. Primer, per ser més ambiciosos del que els hi toca. Però segon, per no haver agafat primer, i si vols tindre la representativitat dels agents socials, parla amb ells com a mínim. Escolta, nosaltres voldríem ser com vosaltres. Parlem-ne. I quan vegis que aquests t'ho acceptaran, doncs ho planteges al govern. No. O anem directament a veure si el govern ens aprova i els agents socials que se n'entenen quasi per Ràdio Macuto. Les coses no es fan així. I jo crec que les càmeres han perdut una serietat que sempre havien tingut.
I el govern per concedir-li.
Molt bé, Esteu
acaba de dir.
Joan Maria, 30 segons per situar els oients. Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el senyor Josep González, president de la patronal PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa catalana, i fem programa amb el Juan Carlos Valero, la Iva Anguera i el Joan Maria Claveguera, que el que volia preguntar, jo l'he interromput, perquè de quan en quan hem de recordar qui som, on estem i quin és el convidat d'avui. Claveguera, endavant.
Ha estat un plaer que mai se'ns interrompo.
Doncs vinga, som-hi.
Reprenem el fil. Vostè deia que hi ha eleccions el 14 de febrer, si la Covid ho permet, hi haurà eleccions. Permeti'm, no li vull fer un pronòstic, però sí que, perquè vostè està en contacte amb empresaris, ja sé què diuen les enquestes. Les enquestes donen uns resultats, però vostè està en contacte amb el món de la petita i mitjana empresa. En qui creu que pot passar factura la gestió de la Covid de cara amb aquestes pròximes eleccions? El pot passar el govern, l'administració de Madrid, que ha gestionat els ERTOs, el govern de la Generalitat, que ha dictaminat dia sí, dia també, mesures restrictives. Com ho veu vostè això?
Home, a veure, si a algú li passa factura serà més aviat el govern de la Generalitat que no el de Madrid, per proximitat i per dependència directa de les decisions que es prenen. Les de Madrid són més indirectes, les decisions, no? I a l'hora de votar en unes eleccions catalanes no sé com li pot passar factura a Madrid, o ben més, sí, li pot passar factura a través dels partits nacionals, no?
No, la pregunta era de si els empresaris amb els que vostè té contacte critiquen més que hi hagi hagut una mala gestió dels ERTOs, perquè en aquests moments m'imagino que encara hi ha algun empresari que no l'ha cobrat.
Sí.
Més d'un encara no el deu haver cobrat.
És molt lamentable.
Però com que les eleccions pròximes són les del govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, per tant, les conseqüències seran més directes sobre les eleccions catalanes. Per això li dic, quina és la seva impressió al voltant de les converses que té amb empresaris? En qui pot perjudicar dels partits que formen part del govern o de les candidatures que s'hi presenten?
Jo torno a dir,
o com ho veu vostè?
Jo crec que si hi ha alguna afectació serà més a nivell dels partits més catalans que no dels partits espanyols, per entendre'ns, no? Perquè es veu més llunyà tota la decisió. Vostè parlava dels ERTOs, jo crec que sí, els ERTOs és un tema que s'imputarà més a Madrid que no a Catalunya, perquè les competències dels ERTOs són del govern central, no són del govern català. Per tant, si va malament, evidentment es tindrà una visió de que Madrid no ha fet bé les coses, no? Ara, si parlem del nivell de tancaments, de quins sectors han quedat tancats i afectats, de quines pèrdues representa, que això és el més sensitiu, més que els ERTOs, perquè els ERTOs han funcionat. La cobertura dels ERTOs, en el sentit de cobrir la màxima gent possible, això ha funcionat. El que no ha funcionat és el pagament, perquè encara hi ha gent que té mesos per cobrar.
La gestió, vaja.
La gestió. I van passant els mesos i, home, s'arregla una mica, però sembla que ja hauria d'estar arreglat del tot, i no n'està. No n'està. O sigui, aquí tenim un problema, però la cobertura dels ERTOs ha funcionat. I quan diem, bueno, i el gener el renovaran, jo estic segur que el renovaran. No tinc cap dubte que el govern central el renovarà. Ara, si ho renova 4 dies abans, doncs haurà fet patir gratuïtament a molta gent que depèn d'aquests ERTOs. Per tant, estudia-t'ho, perquè no ho decideixes abans. És veritat que a cada renovació doncs hi ha coses en joc. Quin percentatge del salari cobrirem, quines condicions... Bueno, però això ho poden discutir el dia 6 de gener, no cal fer-ho el 26 de gener. Aquest és el tema que em queixo reiteradament de moltes de les coses que s'han decidit. Però, tot i que això és molt sensitiu, ho és sobretot pel que no ha cobrat. Però a nivell d'empresari, li és més sensitiu que li tanquin l'empresa que no que es retracin el cobrament dels ERTOs. I això és català. Això és decisió catalana, bàsicament. I per tant, els partits que siguin que estan al govern o que siguin molt directament, doncs són els que poden tindre unes certes conseqüències negatives de votacions de gent que estigui
Però no s'atreveix a fer un pronòstic,
No, a veure, és que, a veure, el govern hi tenim...
Un pronòstic basat en la seva...
El govern hi tenim impressió. Consellers de Junts per Catalunya, i tenim consellers d'Esquerra Republicana. Bueno, doncs jo diria, a tots aquests que prenen decisions catalanes els afectarà, els pot afectar, però... El que no sóc capaç de dir és si li afectarà un 5% amb aquest partit o un 3% amb aquest altre.
Ja. Jo li volia preguntar també respecte a les eleccions autonòmiques catalanes, però en un altre sentit. Anem cap a eleccions, si finalment es poden produir pel Covid, en un context en què Europa i sobretot Europa i Espanya es repartiran els fons europeus que ens han de servir per lluitar contra tots els efectes de la Covid. Li preocupa que aquest repartiment de fons arribi a Catalunya amb un govern que ja porta 3 mesos en funcions i que en pot estar fins a mig any més? Si tot va bé, hi ha eleccions i s'ha de fer un govern de coalició, és a dir, en el millor dels escenaris haurem passat 9 mesos en govern en funcions?
Sí. Em preocupa, primer, em preocupa que els fons que en teoria s'han de repartir en funció de projectes presentats sigui així. I em preocupa que aquests fons vagin percentualment als sectors afectats. És a dir, a tot Espanya tenim un 65% aproximadament del PIB és de les pimes i un 70% de llocs de treball, o al revés, és igual, estem ratllant, posem per simplificar que tant la incidència del PIB com de lloc de treball és de les pimes. Em preocupa que els fons tinguin en compte aquest factor de qui és important en el PIB. Què vol dir amb això? Que em preocupa que no hi hagin els de sempre, que tenen bons assessors i que presentin projectes molt ben pensats i molt ben treballats per un grup d'assessors i que se n'emportin la major part d'aquests fons quan el que hem de fer és salvar el teixit de pimes d'Espanya, que són els més afectats. És a dir, aquesta crisi, l'afectació és proporcional a la dimensió. L'autònom és el més afectat, la microempresa ve després, la petita empresa ve després i la mitjana ve després. I la gran empresa és la menys afectada. Llevat d'alguns sectors, per exemple, doncs podríem turisme. Dir que grans empreses de l'aviació doncs estan molt afectades, clar que sí, però estem parlant a grans trens. No? Uh-huh. Per tant, la primera preocupació meva és aquesta, que tot i que depengui de projectes, es tingui en compte quin és el PIB, quin és el teixit que representa el PIB d'Espanya. Aquesta és la primera preocupació. Després, els fons els tutelarà Europa. Bé, dit així, és una tranquil·litat, és bona Europa... Pues no farà política, suposo que ho farà en funció dels projectes, però quant d'autonomia tindrà el govern de Madrid i quant tindran les autonomies encara està per veure's la realitat d'aquest tema. Jo crec que Madrid tutelarà la distribució d'aquests fons, però també és veritat que hi haurà una participació de les autonomies. Clar, si la nostra autonomia està, diguem, ocupada o distreta amb processos electorals o amb resultats electorals que no estiguin clars i que hi hagi intencions, doncs correm un risc de que no es facin les coses com s'han de fer o no es presti l'atenció a aquests fondos. Quan ja hem vist que hi ha autonomies, com pensa en el País Basc, que ja ha determinat quins projectes presenta. Nosaltres encara no ho hem fet, això. Per tant, home, una certa preocupació la tenim. Ara, vull pensar doncs, que serem capaços de fer les coses bé, perquè encara no s'ha tancat el pla. O sigui, els projectes es poden presentar encara els propers dos mesos o tres mesos, dos mesos i pico es poden presentar, no? I no haurien de veure's afectats, perquè bueno, aquest any en els pressupostos d'Espanya hi tenim 27.000 milions de fondos europeus. Per tant, dona molt de sí, però els pressupostos, encara que estan ja consensuats, però tampoc estan efectius.
S'han de consolidar.
O sigui que, bueno, encara estem a temps.
Vostès van signar la pipa de la pau, PIMEC, amb Foment, la meva primera pregunta és si hi haurà casament després de la pipa de la pau o ja es conformen amb aquest repartiment de representativitat com a agents socials, al igual que fan els sindicats, Comissions Obreres i UGT. Ara tenen vostès també repartides la representativitat d'agent social patronal entre Foment i PIMEC aquí a Catalunya, ja es conformen. I després també voldria la traslació de el model patronal PIMEC de representativitat de la petita i mitjana empresa a la resta d'Espanya, perquè fa un parell d'anys més o menys vostès van promocionar una plataforma de PIMEX, de pimes a la resta d'Espanya, que crec que vostè en tot cas ja em corregirà, que hi ha 1,5 milió d'empreses i 600.000 autònoms que fins i tot fan la doble, diguéssim, estan també a FEPIME, que és dintre de la COE, CEPIME, perdó. Llavors, vostès aspiren amb aquesta plataforma també a tenir el repartiment de representativitat amb la COE a la resta d'Espanya, similar aquí a Catalunya?
Bueno, la primera pregunta, home, jo penso que la gent avui, les parelles ja quasi no es casen, vull dir, s'ajunten i no hi ha masses casaments. Què vull dir amb això? Que el model que hem aconseguit és un model on conviu una patronal de grans empreses, bàsicament, que és Foment del Treball, i una patronal de pimes, que és PIMEC. Legalment, ja fa un any i pico, va haver una sentència històrica on es va aconseguir que la representativitat empresarial a Catalunya sigui 50% Foment i 50% PIMEC. Bueno, aquest jo crec que és el model ideal i tinc que dir que el que hem aconseguit a Catalunya, pràcticament no hi ha un model comparable a Europa. És a dir, a Europa hi ha patronals de pimes i patronals de grans empreses, però cap de les patronals de pimes que tingui representativitat com tenim nosaltres té el 50%. Estan més en 25% i d'altres percentatges. Per tant, el que hem aconseguit a Catalunya és històric. I jo crec que aquest és el model millor, més que el casament o el juntar-se. Bueno, el juntar-se ja ens han juntat una mica. És a dir, avui hi ha una bona entesa en Foment i amb els temes que són comuns els treballem conjuntament. No hi ha la rivalitat d'abans. Per tant, això funciona i jo estic satisfet d'aquesta entesa en Foment. No? Però no creiem en un model de fusió, perquè quan es produeix una fusió algú es ressenteix, és a dir, què passa a la COE? A la COE nosaltres sempre ens queixem de que no hi ha representativitat real, efectiva, de les pimes, perquè la patronal que tenen de pimes depèn del pressupost de la COE i depèn de la gestió o del mandat de la COE. Per tant, hi ha coses que les podrà dir i hi ha coses que sabem segur que no les podrà defensar. Per exemple, en aquest moment nosaltres fa molts anys, vostès saben, que defensem que hi ha d'haver un règim que sancioni les empreses que paguen malament.
Sí, la morositat, sí.
No, la CEPIME no ho pot dir això, perquè els que paguen malament són les empreses que estan a la COE. I si la CEPIME es queixa, tindrà una correcció. Nosaltres ho podem fer amb tota llibertat, perquè no depenem de ningú. Per tant, aquest model de estem a les mateixes taules però cada un defensa els seus criteris, creiem que és el millor model de representativitat de les empreses grans i de les empreses petites o mitjanes. I respecte a la representativitat d'Espanya, o sigui, fa 3 anys vam constituir una plataforma de pimes que aplega moltes entitats de tota Espanya que ens van demanar, potser perquè PIMEC és la més important, ens van demanar que constituïssim aquesta plataforma de pimes per anar dient a nivell d'Espanya la veu de les pimes. I això ha anat agafat en volada. I tinc que dir que a dintre hi ha entitats que també estan a la COE o a DEPIME. Bueno, nosaltres no hem limitat aquest aspecte. Si es pot estar en un lloc i estar en un altre. Aquí a Barcelona també es passa. Tenim empreses que estan a PIMEC i també estan a Foment. O al revés. Bueno, perfectament. Vull dir, això forma part de la llibertat de cada un.
Escolti, li pregunto ara per Barcelona i per l'alcaldessa Colau. Les polítiques que ha posat en marxa la senyora Colau els últims mesos, en tots els sentits, tràfic, intentar que la... Bueno, que entrin els menys cotxes possibles a Barcelona, amb unes mesures que han creat molta polèmica, molta controvèrsia. I sobre aquestes mesures, què li sembla a vostè si això, en fi, treu competitivitat a la ciutat de Barcelona com a capital de Catalunya? I escolti, i per què la senyora Colau és tan poc amiga de la classe empresarial catalana?
A veure, nosaltres anem parlant
per parts.
Nosaltres no tenim una mala relació amb l'alcaldia de Barcelona. Val? Vull posar-ho clar sobre la taula. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona és el que paga millor en quant a terminis de pagament quasi de tot Espanya. S'estan pagant a 20 i tants dies. Per tant, home, des d'aquest punt de vista, un cavall de batalla de PIMEC que ha sigut sempre la llei de morositat i el règim sancionador de la morositat, doncs és un exemple a seguir. En temes de contractació pública tenen en compte les pimes. O sigui, hi ha polítiques que fa l'Ajuntament que ens són molt favorables, ons semblen bé. Després, amb el tema turístic, per exemple, home, jo penso que aquí no hi ha hagut un encert. És a dir, a Barcelona estàvem plens de turisme i va arribar un moment que semblava que érem antiturisme. Clar, potser ens ha fet falta una pandèmia com la d'ara per donar-nos compte de lo important que és el turisme. Per tant, aquí potser es van fer coses que no es tenien que haver fet. No dic que no tinguem turistes ara per culpa de la política de l'Ajuntament. No tenim turistes perquè no en venen per la pandèmia, no? Però ara és quan posem en valor. Jo m'han arribat a dir algunes persones importants de l'Ajuntament és que el que hem de fer és aspirar a un altre model de turisme. I els dic, escolti, de què esteu parlant? Tenim el turisme que podem tenir. I canviar aquest turisme ens portaria molts anys i no sé si ho aconseguiríem. Què ens pensem? Que tindrem turisme de iots al port de Barcelona a tope i deixarem els 60 milions de turistes que tenim? Escolta, això és impossible. Tenim el que tenim i si ho volem canviar, fem un pla a 15 o 20 anys. I haurem de formar a la gent, haurem de llevar, aixecar el nivell, haurem de cuidar els museus, haurem de cuidar moltes coses d'un turisme que no tenim. Per tant, mantinguem el que tenim i anem fent i anar dinant. I això a vegades s'ha posat en entredubte, per tant, aquest punt no puntuaria bé l'Ajuntament de Barcelona, aquesta és la veritat. No? Després, penso que ara costa d'entendre les polítiques de control o de reducció de la mobilitat de Barcelona. Per sort, amb aquest tema doncs, n'hem parlat, el senyor Collboni, que és el que porta aquest tema, doncs, s'ha consensuat amb els agents socials i econòmics un pla de com s'ha de regular aquest tema. Bueno, si es compleix, haurem d'anar-ho acceptant, no? Perquè com a mínim se'ns ha consultat per fer aquest pla de, diguem, de mobilitat a Barcelona.
Molt bé, doncs no tenim temps per res més. Sé que hi ha algunes preguntes encara més sobre la taula, però el temps és el temps i hem de tancar el converses d'aquest dissabte. L'hem mantingut amb el senyor Josep González, president de PIMEC. Senyor González, molt bona tarda i moltíssima sort i que aquest any 2021 sigui propici i que l'enfoquem amb aquest optimisme que vostè ha intentat posar-nos sobre la taula als primers minuts del programa.
Moltes gràcies. Home, jo espero no equivocar-me, perquè equivocar-me voldria dir que no podria ser optimista.
Confio en que no s'equivoqui.
Esperem que sigui un any al final positiu, amb bones expectatives, tot a dir el que he dit del potencial de consum que està que un dia pot saltar si es tranquil·litza la situació. Per tant, jo mantinc el meu optimisme, potser només retrasar-lo una mica amb
uns mesos,
temps, no?
Doncs, però li agafem la paraula.
Així, i a veure, ja també aprofito per desitjar-vos doncs, que sigui un any bo per vosaltres, pels mitjans també, perquè també teniu la vostra feina.
Evidentment que sí, molta feina. Joan Maria Calvaguera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Vanguera, Juan Carlos Valero, tornem dissabte que ve, com sempre, converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana.
Adéu-siau. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu.